Aquesta sintonia ens indica que és hora de parlar de nutrició i saludem a l'Esther València, la nostra nutricionista dietista.
Hola,
Esther,
bon dia.
Bon dia. Amb l'Esther parlem de molts temes. De fet, l'alimentació és necessària per tots nosaltres i fer-ho bé de forma saludable a vegades ens pot semblar que ho fem, però sempre hi ha cosetes que podem aprendre en aquesta secció. Esther, avui volem entrar en un tema que encara no havíem tocat i que és molt important també, que és tot el tema de l'alimentació durant l'embaràs. Aquí no sé si hi ha moltes mites i coses, sobretot en el primer embaràs, les dones que ens escoltin i hagin estat embarassades, aquell primer que pagues la novetat amb moltes coses, i amb el tema de l'alimentació aquí també hi ha cosa a tenir en compte.
Bueno, jo sempre dic que una embarassada ha de cuidar la seva alimentació, no perquè estigui embarassada, i perquè estigui doncs, creant una vida, no? Sinó per ella mateixa, no? És com totes les fases de la vida, ens hem de cuidar i hem de menjar bé per nosaltres, no perquè estic embarassada, ara em començo a cuidar, perquè si no m'he cuidat i hi ha algun problema alimentari no el solucionarem durant l'embaràs. Vale? Per tant, jo crec que l'etapa d'alimentar-nos bé en l'embaràs ha de començar abans, no? Llavors, de la mateixa manera que a vegades quan algú es vol quedar embarassat i va al metge i ho exposa i li diuen, doncs mira, comença a prendre't el iode, no? El iodacefol, el ioduc o totes aquestes complexos per millorar aquest paràmetre, crec que també ens hauríem de començar a cuidar millor a nivell alimentari, no? Perquè això llavors pot afectar després amb l'embaràs, no? Pues alimentació equilibrada general, vull dir, doncs perquè hi hagi un bon equilibri del ferro, del iode també, no? Encara que ens el prenem en forma de substància o de medicament, però que no ha de ser en el moment en el que em quedo embarassada em començo a cuidar, ha de ser abans, no? Llavors, ara tocaré un tema molt així que ara està molt a l'ordre del dia i que és complicat, però la fertilitat, no? A vegades també pot anar lligat amb l'alimentació. Llavors, crec que sempre ens hauríem de cuidar a l'hora de menjar i així durant l'embaràs continuem amb això, no? No iniciem a menjar bé perquè m'he quedat embarassada.
Clar.
Per tant, amb això vull dir que una alimentació d'una embarassada no és diferent a nivell d'una alimentació com la teva o la meva. És una alimentació saludable, sí que bueno, s'han de tenir present certes coses, no? I no certs aliments que no es puguin menjar, però sí hi ha certes coses que no es poden fer, no? I tots sabem, no? Es pot beure alcohol, millor no fumar, hi ha certs medicaments que no puc prendre, sí que, per exemple, com a cosa més natural podríem dir que algunes infusions també, no? Però a nivell general i a nivell de menjar, de poder, podem menjar-ho tot.
Clar, aleshores, allò de dir, va, m'he quedat embarassada, ara faré una dieta diferent o la canviaré, ha de ser complicat també si ja no portem l'hàbit, perquè també hi ha molts canvis hormonals, hi ha molts canvis que s'experimenten a nivell físic i emocional com per afegir-hi, no?, alguna qüestió alimentària més complicada.
Costa més. Sí que és cert que el primer trimestre, no?, tothom és quan, no?, sé que m'he quedat embarassada, encara no tinc panxa, no?, encara és com estic com normal i tot, no?, em cuido a no ser que, bueno, doncs em trobi malament, no?, si tens un primer trimestre amb nàusees, vòmits i demés, doncs poca cosa també menges,
sí, sí.
Però si tot va bé, bueno, aquí sí que hi ha molta motivació. A partir de vegades del segon trimestre, on ja ha començat a haver-hi i comença a créixer la panxa, comença a haver un augment de pes, aquesta necessitat de voler-ho fer també a vegades baixa, no? Perquè ja et comences a veure, no?, com dir, bueno, físicament ja el teu cos canvia i a vegades el cap et fa una mala passada i et diu, bueno, és igual, uita. Ja, quan hagi parit
ja
m'hi posaré, no? Llavors, és aquí que realment és important, no? Vull dir, jo m'hi trobo, el primer trimestre moltes dones venen de seguida, no?, quan s'han quedat embarassades, però, bueno, que està molt bé voler-se cuidar i, evidentment, doncs, el nostre bebè no és que hàgim de menjar per dos, evidentment això és fals, però
això es deia molt.
Sí.
No, aixecar de menjar per dos.
No, això és mentida, però sí que si nosaltres mengem millor, doncs ell o el bebè, doncs també, no? Llavors, aquesta motivació hi és molt el primer trimestre, però jo trobo que a vegades, no?, és el que diem, quan comença el canvi físic i veus que, bueno, que ja tot canvia, dius, bueno, doncs ja, saps què? Vita, deixem-ho per després.
Ja serà després.
I llavors el després sí que és un problema.
Clar, perquè és cert que durant l'embaràs es guanyen uns quilos,
i
perquè
tant.
És així, però clar, aquí hi ha molta variabilitat, hi ha vegades dones que s'han engreixat moltíssim, altres que no. Aquí entra també tot aquest factor que tu ara m'expliques.
Clar, no és el mateix una dona que té una alimentació saludable, que té una vida activa, que fa esport, i que menja bé i que es queda embarassada, segurament continuarà fent el que fa. Vale? Vull dir, li pot venir de gust alguna cosa que poder no li ve, però ja té un hàbit, no ha de canviar el seu hàbit. una persona que entra en un embaràs, no?, amb un sobrepès, amb una obesitat, degut a això, no?, doncs a què porta una mala alimentació i que a més és una persona inactiva, ostres, li costarà molt més fer un canvi aquí. No? I a part, sabent que de per si ja hi haurà un augment de pes, no? Que a vegades el que et dic, aquí el cap és el que a vegades et juga males passades, eh? Perquè, bueno, si igualment m'engreixaré, pues...
I a més és com que socialment, que diem sempre, que hi ha aquesta pressió negativa, per les dones, però clar, aquí, com que ja s'espera que també, bueno, evidentment una es queda embarassada i per tant puja uns quilos, no? I al contrari, no? Ai, mira que maca que estàs, etc. A vegades això, aquesta línia, no?, es pot travessar fàcilment i dir, doncs, de partir d'aquí ja no miro res, no?
Exacte. No, i que sí que també, i sempre ho dic, eh? I les dones que venen a consulta quan estan embarassades, ja, que hi ha un augment de pes, està clar, és que hi ha de ser-hi, vull dir, estàs creant una vida i això és normal. Que hi haurà dones que guanyaran el quilo per mes, que, vale, però n'hi haurà que en guanyaran una mica més. El que no pot ser és 20, 30 quilos, no? Perquè llavors un part és més dificultós quan més pes hi ha. No tot és tan fàcil, amb tots els sentits, eh? Amb el sentit de mobilitat, amb el sentit de complicacions. És el mateix una persona amb un pes normal que un part amb una persona que tingui un pes més alt, no? Llavors, jo és un dels motius que els dic, bueno, ja no és... És pel part també, no? Per tu, per la recuperació postpart, per molts factors, el tema de tenir un pes més adequat, i que no vol dir un pes més adequat estar prim. M'explico? Vull dir, un pes més adequat és un pes saludable a funció d'aquella persona. I que tothom té una complexió, tothom té una constitució i tothom, doncs, pesa el que pesa sempre i quan mengem bé. Altra cosa és que jo pesi el que peso perquè... no tinc un bon hàbit.
Clar.
Llavors, amb les dones embarassades, no vol dir que una persona que entri en un embaràs, amb un sobrepès, amb una obesitat, hagi de tenir sempre un problema, no? Però sí que és cert que si és així és perquè no menja bé, doncs sí que és
clar,
un problema.
Clar,
no?
Perquè, Esther, treure aquests quilos de l'embaràs, els que són extres, diguéssim, no és tan fàcil com dir, bé, un cop hagi parit, ja marxaran sols.
Jo sempre dic que en un postpart, un any mínim, la dona el necessita per recuperar-se. Durant 9 mesos hem estat creant una vida, he dit un any, però si vols dir-li 9 mesos, 9 mesos a dintre, 9 mesos a fora. Vull dir, és així de fàcil, no podem pretendre amb un mes, no? Això passa a la tele, però a la vida real no passa.
A Instagram.
Sí, a la vida real no passa, no? Una dona necessita un procés, però ja no només... per perdre pes, s'han mogut moltes coses en el teu cos i tot s'ha de tornar a posar a lloc, i que un postpart no és fàcil, no? A nivell de, i si més és un primer, que no saps ni de què va i et trobes allà de cop i volta, no? Però, llavors jo amb les embarassades sempre els dic, una de les parts més importants en l'últim trimestre, cuineu i congeleu, no? Sempre els hi dic, feu caldo, feu albergínies farcides, feu saltejats de verdures, feu coses que pugueu tenir, no? I que llavors, si no teniu temps de cuinar, perquè pot passar,
i
que si necessiteu ajuda dels familiars, jo per mi aquesta és l'ajuda, que us cuinin, no? Perquè, bueno, un cop has tingut el bebè, si fas lactància materna, a vegades no t'aixeques ni a la cadira.
Que va, exacte.
Llavors, per evitar, no?, que llavors mengem, no?, que hàgim de demanar menjar a domicili o que cuini qualsevol, o mira, menjo entrepans, o perquè no tinc temps i és real, vull dir, doncs ens avancem abans, no? És el que sempre dic jo, doncs abans de que passi, doncs, i si he de demanar ajuda, jo sempre dic que una bona ajuda és aquesta, que ens portin el menjar.
Que vinguin i que cuinin.
Exacte, eh? O que cuinin a casa i t'ho portin, però que és una manera de controlar.
Perquè el tipus de... Ara t'ho deies, s'ha de menjar normal, com es menja, si mengem saludable, no?, que és el que hauríem d'analitzar potser una miqueta abans i no només quan una es queda embarassada. Però hi ha aliments d'aquests... prohibits d'alguna manera, o perquè a vegades hi ha moltes coses que es diuen, no? És que no mengis això, allò. Evidentment, en funció després també de salut és un altre tema, eh? Però si parlem en termes generals, es pot menjar de tot?
Sí, de tot. L'únic que està prohibit és el que he comentat abans. L'alcohol, evidentment, està prohibit, i qualsevol substància tabac...
Tòxica.
Sí. Llavors, això evidentment sí, però aliments, és que no n'hi ha cap que estigui prohibit. Home, clar que si busquem com a prohibit les bolleries i això, no els direm prohibits, però els direm no recomanats, però no per un embaràs, sinó a nivell general.
Ja sempre.
però prohibit no hi ha cap aliment. Ni hem de prohibir aliments que tinguin lactosa, ni hem de prohibir aliments que tinguin gluten, ni hem de prohibir, si jo no tinc cap mena de problema digestiu, ni cap mena d'intolerància, ni cap mena d'al·lèrgia, ni no tinc que fer cap restricció de cap grup alimentari. Ni en tinc que abusar, eh? Vull dir, tot el tema dels carbohidrats, no? Pasta, arrossos, pa, patata, tot això ho pot menjar una embarassada? Sí, ho ha de menjar? Sí. Però llavors aquí hem de vigilar la quantitat.
Les mesures, clar.
Les mesures, com es cuina, no? És el mateix una patata al vapor o al forn que fregida, no és el mateix, per exemple, una pasta amb bolets i gambes que una pasta a la carbonara, no? Vull dir, poden menjar de tot, no és que estigui prohibida la pasta a la carbonara, eh? No vull dir això, però vull dir que els grups alimentaris hi són tots i els carbohidrats també els poden menjar. Una altra cosa és quan ens fan la prova del sucre, donat el cas, doncs, aquesta prova surt alterada i hem de vigilar perquè, bueno, un embaràs pot sorgir una diabetis gestacional, llavors aquí sí que controlarem aquests grups alimentaris. No?
Per... Com la toxoplasmosi, que sí que és també...
Aquesta és la que es
aquestes...
detecta en el primer trimestre, exacte, que és si l'has passat o no l'has passat, i en funció d'això, doncs, els embotits els has de congelar, si els vols menjar o si no, no menjar-los. Uh-huh. No? Però aquesta és més típica. La diabetes gestacional, bueno, no és que no sigui típic, però a vegades una persona que està bé i de pes, vull dir que no va lligat amb excés de pes, pot ser que li surti. Llavors sí que hi ha d'haver-hi control amb el consum dels carbohidrats i dels sucres.
Clar.
S'ha de vigilar més.
I els antulls, els antojos, que sempre se n'ha parlat, no? Ai, mira, és que resulta que... Això, s'ha fet molta literatura també sobre el tema. Però és veritat que, bueno, i ara penso en mi, no? I segurament altres dones que ens puguin escoltar que hagin estat embarassades, potser hi havia en alguns moments aliments que venien més de gust o altres que potser no te'n venien tant. A vegades tens com una mica de canvi amb coses d'aquestes.
Sí, però que realment és real, allò de dir a les 12 de la nit em venen de gust maduixes i fas anar a buscar el teu home a les maduixes. Jo crec que això ja és... Antulls, bueno, jo diria... No existeix, o sigui, realment no existeixen.
Científicament no està comprovat, això.
Ara et pot venir de gust, igual que et pot venir de gust estant normal.
Exacte, però potser llavors et fan més cas.
Exacte. No, i que sempre, evidentment, quan una dona està embarassada, t'ho permets més tot, no? És com, bueno, et porten com, bueno, com si
sapata,
fossis
de
sucre. Però que realment, científicament, no està demostrat que sigui així realment.
Bueno, és que es parlava de les taques dels nens, dels antulls de les mares,
veritat,
és a dir,
sí,
que
ha sortit una taca en forma
sí,
de...
Exacte, i això és perquè aquell dia volia menjar no sé què, això.
Bueno, s'ha de tenir molta... per simular la forma de... Però realment sí que... Estudis científics que recolzin que això és real, no. Ara, evidentment, que et pot venir més de gust. I com que saps que jo crec que també és una... Jo també he estat embarassada, evidentment, i també m'ha passat. Però jo crec que és que és tu mateix, ja, no? Dius, em ve més de gust això. I llavors dius, clar, és que estic embarassada i em ve de gust això, no? I ja tu pròpiament t'ho creus, no? Però no perquè realment en l'embaràs passi més.
Uh-huh. Clar, quan estem embarassades i mengem, no? De fet, la criatura s'alimenta del que nosaltres també anem passant.
Clar.
Aquí la riquesa i la varietat ajuden?
I tant.
O no té res a veure,
i
després?
I tant que ajuda, sí. I molt. I a més, pensa que ells, des de que estan a dins nostre, evidentment, el que nosaltres mengem, ells ho perceben. Llavors, la variabilitat a nivell del què, dels sabors, dels gustos, ells també. Per tant, com més variat i millor mengi la mare, segurament serà més fàcil per ell, i això també passarà amb la lactància. Uh-huh. No? Llavors, menjar de tot en aquesta fase i de tots gustos i de tots sabors, evidentment afavoreix, i ell i el bebè, el fetus, també ho assimila, això. Gustos, sabors i diferents varietats. I a part, evidentment, a nivell nutrients, no? Totes les verdures, totes les fruites, tots els aliments tenen diferents tipus de minerals i de vitamines. Per tant, com més variat, també més variat per ells.
Uh-huh. Sí, que això és positiu després, de cara a quan ja tinguem la criatura.
I tant.
Així, en general, dèiem, no hi ha aliments prohibits. El que passa que, evidentment, s'ha de també saber, no?, què és més saludable i què menys. Hi ha una línia, entenc, a l'hora de dir... Estic menjant potser més del que hauria o me n'estic desviant cap a... Doncs això, que potser he donat molta llibertat i fins i tot estic menjant coses que no són tan saludables i que abans no menjava i que ara en l'embaràs estic fent. Mm-hmm. Com ho detectem una mica, Esther? On posem les línies?
Clar, pensa que, per exemple, a nivell del tractament amb les embarassades des de salut pública, per dir-ho així, hi ha un control de pes, no?, amb les llevadores, que són elles que porten aquest control, i jo, per exemple, a contrapartida, no?, faig aquest control a consulta, no? A veure, sí que si hi ha un augment de pes normal i relatiu, sempre els dic, disfruteu de l'etapa, de l'embaràs, menja bé, i evidentment, doncs, si un dia et ve de gust, doncs tu menges. El problema és quan veus que això, no, que ve consulta cada mes i mig o així, i que hi ha un augment de pes que veus que va a l'alça, i a més, normalment, en l'últim trimestre, a vegades aquesta estufa de pes sol ser més gran.
Sí, sí.
Llavors aquí, no, és on s'ha de tallar. Però no tallar a nivell de racions en els plats, no? No fer una restricció amb una embarassada de dir, doncs mira, ara no sopis, no, això mai de la vida, no? Sí que, doncs, reduir tots aquests aliments superflus, no? Que no toquen, i tots sabem, no? Doncs bolleries, galetes, totes aquestes coses així, però mai amb una embarassada li direm que faci, no, no, o no sopis, o mira, no brenis, perquè així, no? Perquè això és contraproduent per ell, no? Creen aquesta ansietat que llavors
s'acaba compensant.
Pitjor, no? O sigui, la manera en aquests casos, sobretot, és, doncs, poder el control, fer-lo més seguit, no deixar tant d'espai, pautar una mica més, doncs, un esmorzar, un mig matí, un dinar, un berenar, un sopar, uns horaris, no?, que tinguin unes rutines, i ajudar-los, sobretot, a que el menú que es faci, la pauta que es faci, sigui fàcil de cuinar, que, no, perquè, bueno, anem més cansades, si és un primer, molt bé, però si és un segon, te n'has de fer càrrec d'un altre. Llavors és facilitar-los una mica la feina, no fer-los coses molt complicades, però mai enfocar-los com en una restricció, mai de la vida, això. Reduir aliments superflus, i poder, si està fent massa quantitat en l'àpat, reduir una mica la quantitat, però mai deixarem de treure grups alimentaris, eh? Torno a repetir, no sé que, bueno, hi hagi una diabetes gestacional, i hi hagi de controlar molt més el carbohidrat, però si no, no li diré mai a una embarassada, doncs mira, zero carbohidrats, només pot ser amanida, verdura i carn o peix. No. Vull dir que no deixa de ser una etapa de crear vida, no has de menjar per dos, però has de menjar de tot el que és saludable.
I tant. Doncs, ho deixarem aquí avui, Esther, però després parlarem també de la lactància, que és tot un altre període complicat en alguns casos, i on aquí també entren moltes coses de l'alimentació i molts mites, que em sembla que l'Esther ens anirà desmuntant una miqueta i que convé que els coneguem. Esther València, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Adéu.